Detinguda l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i un regidor d'Esquerra per presumpta corrupció a l'Ajuntament d'aquest municipi. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Amb la mirada posada a Sitges, al Garraf, on el mandat municipal ha començat calent després que des de primera hora del matí hi hagi en marxa una operació de la Policia Nacional per una presumpta trama de prevaricació i malversació que esquitxa també a entitats de la taula del tercer sector de Sitges. Entre els detinguts hi ha l'alcaldessa Aurora Carbonell, que ha sortit de l'Ajuntament amb manillà d'aquest migdia, i també el regidor Jaume Monasterio, tots dos polítics d'Esquerra Republicana de Catalunya. També estan arrestats tres funcionaris municipals més, entre ells el secretari de l'Ajuntament i altres detinguts també en aquesta causa. A banda dels detinguts, estan investigats altres vuit regidors sitgetans del període 2017-2022 per delictes, com deien, de prevaricació, malversació i falsedat documental en l'adjudicació de subvencions i contractes menors en els dos mandats passats. Una operació policial que arriba a un mes de les eleccions generals del 23J i per un cas que recorda força a l'acusació i condemna que va caure sobre Laura Borràs, de Junts, i una operació policial que arriba també pocs dies després d'una investidura del govern local a Sitges, que també va viure un gir de guió inesperat a última hora, on Esquerra Republicana va desbancar, pactant amb altres partits, un pacte que ja tenien fets Junts i el Partit dels Socialistes. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
El que s'investiga en aquest cas són unes subvencions i contractes de l'Ajuntament amb la taula del tercer sector, Sitges Garraf, i també amb una cooperativa.
La causa es va denunciar al maig de 2022, per tant, quan Carbonell ja era alcaldessa. S'investiga els regidors i l'alcaldessa de lliurar subvencions i contractes de forma presumptament irregular a una fundació del tercer sector. La causa també ha posat la lupa sobre quatre particulars vinculats a aquestes entitats. Se'ls atribueix als presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsetat documental.
Des de les 9 del matí, que els policies busquen documentació, correus electrònics i proves, en definitiva, de com s'han gestat les subvencions que l'Ajuntament de Sitges ha donat al llarg dels darrers anys. I un cop ha sortit aquest cas a la llum, la taula del tercer sector social de Catalunya ja s'ha afanyat a negar qualsevol vinculació amb les entitats de la taula del tercer sector de Sitges i Garraf.
L'organització ha emès un comunicat on apunten que, més enllà de la coincidència en part del nom, l'entitat sitgetana no forma part de la seva xarxa i que mai han tingut relació amb ella.
Posarem el focus bona part d'aquest informatiu al que està passant des de primera hora del matí en aquesta localitat del Garraf. Sitges, a banda, aquest dimecres el jutge Pablo Llarena ha dictat una ordre de detenció nacional contra l'exconsellera d'Educació i actual eurodiputada Clara Ponsatí després que no es presentés davant del Tribunal Suprem el passat 24 d'abril.
Llarena sosté que Ponsatí ha desatès voluntàriament injustificadament la citació judicial. El magistrat instructor de la causa del procés remarca que l'ordre de detenció nacional té com a finalitat poder prendre-li una declaració indagatòria com a investigada per desobediència.
Més coses, tot i que les pluges d'aquestes darreres setmanes han ajudat a augmentar la reserva dels embassaments catalans, la situació de sequera a Catalunya continua sent crítica. Així de contundent s'ha expressat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, aquest matí en declaracions a Ràdio Estel.
És normal que al maig plogui, sempre, quasi sempre plou, no? Llavors, l'estrany és que no plogui durant 30 mesos. Ara bé, amb un mes i mig de pluja no solucionem 30 mesos per sota de la mitjana o sense pluges i de sequera extrema.
La situació ha millorat lleugerament i avui els pantans catalans tornen a estar al 30% de la seva capacitat, tal com estaven ara fa 5 mesos.
El director de l'ACA també ha dit que aquesta emissora, que la sequera no se soluciona mirant al cel i esperant que plogui, i explica que cal invertir en dessalinitzadores i que cal reutilitzar més aigua a la costa.
Va ser que avui també hem sabut que 4 de cada 10 municipis de les conques internes de Catalunya han estat d'excepcionalitat per sequera, que representen un 9% de la població, incompleixen atenció als límits d'aigua que fixa el pla de sequera del govern, que no permet utilitzar més de 230 litres per persona i dia. De seguida entrarem al detall. Tot això passa en un dia que ha començat amb tragèdia a la ciutat de Balaguer, a Lleida. Una dona mort quan ha saltat per la finestra mentre escapava de les flames d'un incendi.
La víctima inicialment ha quedat ferida, molt greu en saltar, però ha acabat morint poc després. El foc que ha començat cap a les 8 del matí ha deixat una altra persona ferida greu i 15 veïns més han hagut de ser evacuats.
El pis no corre perill l'edifici, per tant, cosa que ha permès, no?, que els veïns puguin tornar a casa seva, i ara doncs s'hauran de valorar quines han estat les causes.
Escoltàvem les declaracions de l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, que, com comentava, ha dit que continua la investigació per determinar què és el que ha provocat aquest foc a Balaguer aquest matí. Després, al bloc dels esports, us explicarem que el Barça de bàsquet és el nou rei de la Lliga CB. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'equip de Jessica Vicio s'ha proclamat campió després de guanyar el Madrid per 3-0 la sèrie. Nikola Mirotić ha estat escollit MVP del partit. Aquest és el 20è títol de CB de la secció blaugrana, però la final està marcada per insults racistes cap a jugadors del Barça.
I pel que fa al futbol, el fitxatge d'Ilkay Gundogan pel Barça està molt a prop de fer-se oficial.
Segons avança Relevo, el migcampista del City estaria passant el reconeixement previ a Alemanya ara mateix i hauria signat per dues temporades, amb una més d'opcional, depenent dels partits que jugui l'any anterior.
I a l'hora de la cultura parlarem del Fira Tàrrega d'aquest any, que recupera els espectacles de gran format en una edició amb 46 propostes i 25 estrenes. Del 7 al 10 de setembre, el certamen reunirà noms com la Veronal, Joan Català o Maria Palma. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, és la 43a edició de la Fira de Tàrrega. El certamen girarà al voltant de la pràctica de passejar per reivindicar la vida als carrers i s'interessarà pels eixos de territoris, identitats, compromís i reflexió.
Ara són les 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, fem com sempre mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació del temps que ens apropa com cada dia en Jordi Meraller. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Estem a les portes de l'estiu. Quan faltin 2 minuts per les 5 de la tarda començarà la nova estació i avui ho fa amb un temps marcat per la presència de la nuvolositat variable, però són per una banda núvols, és a dir, gotetes molt petites d'aigua, i per altra banda també per la presència de polsims en suspensió provinent del nord d'Àfrica. Aquesta pols en suspensió demà acabarà de marxar, encara li queden ben bé unes 24 hores aproximadament i, per tant, tindrem obertura de més clarines a partir de demà. També aquesta tarda alguna ullada de sol, però vaja, més núvols que no pas una altra cosa, però de pluges poques. Únicament en tindrem a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, alguns punts de les comarques de Ponent i ja avançada la tarda cap a les comarques de l'interior de Catalunya. No seran pluges, en principi, gaire fortes. Demà una situació semblant a la d'avui, però amb més clarianes, i això significa que tindrem més estones de sol, les temperatures demà com les d'avui o una miqueta més altes, i continuarà fent aquesta desagradable sensació d'aixafogor que tindrem de cara al cap de setmana. Pugen més les temperatures, ambient assolellat i la revetlla de Sant Joan molt tranquil·la, però malauradament amb força calor i xafogor a molts punts del país.
Detinguda l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, i almenys 8 persones més vinculades a l'Ajuntament d'aquest municipi per presumptes irregularitats. Estan investigats per suposadament haver fraccionat contractes menors i haver adjudicat subvencions a la taula del tercer sector Sitges Garraf i també a una cooperativa durant els 2 anteriors mandats.
Entre els detinguts hi ha el regidor Jaume Monasterio, també d'Esquerra, el secretari municipal Òscar Buixeras i 2 tècnics més del consistori, que són una tècnica de platges i l'excap de l'àrea de territori en anteriors mandats. En aquesta causa, el jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú investiga l'actual batllessa i 12 persones més, entre elles 8 regidors del període 2017-2022 pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. El jutjat va obrir aquestes diligències el passat mes de maig de 2022 arran d'un informe policial. El dispositiu de la Policia Nacional, que ha començat a primera hora d'aquest matí, encara continua en aquest municipi i els agents mantenen, per tant, aquests escorcolls a les dependències municipals. Fins ara s'ha registrat l'àrea de promoció i territori situada en un edifici a la zona de les Proelles i també al Departament d'Informàtica, que és el carrer Nou de Sitges. També s'han fet entrades als domicilis particulars de membres d'aquestes entitats municipals que formen part d'aquesta taula del tercer sector Sitges-Garraf.
L'operació anticorrupció abarca, com dèiem, els 2 anteriors mandats. Esquerra Republicana encapçalava l'alcaldia del 2019 al 2022, mentre que l'anterior, del 2015 al 2019, estava Convergència i Unió al capdavant amb l'alcalde Miquel Forn. Es dona el cas, però, que també aquest operatiu policial arriba quan just falta un mes per a la celebració de les eleccions generals a nivell espanyol i després també que la investidura del nou govern sitgetà hagi estat envoltada de polèmica.
3 dies abans de la investidura, Junts i els socialistes tenien pactat en aquest municipi governar l'Ajuntament de Sitges, però fins l'últim dia la resta de grups no van tancar un acord per fer que Aurora Carbonell revalidés aquesta alcaldia que havia ostentat també els darrers 4 anys des de les eleccions del 2019.
I ara fa uns minuts Esquerra Republicana ha emès un comunicat on assegura que l'alcaldessa de Sitges i ja va posar en coneixement dels equips jurídics del partit els fets que són objecte d'aquesta investigació quan va detectar presumptes irregularitats. A través, com dèiem, d'aquest comunicat, l'executiva d'Esquerra Republicana ha afegit que tot seguit es van aturar les subvencions a l'entitat en qüestió i iniciant expedients per reclamar les subvencions que no havien estat justificades. A més, també segons aquest comunicat d'Esquerra, el mateix ajuntament es disposen d'informes tècnics que descartarien qualsevol tipus de responsabilitat ni administrativa ni penal al voltant de les presumptes irregularitats que investiga ara la Policia Nacional. En aquesta nota, Esquerra Republicana també reitera el seu compromís amb la gestió pulcra i transparent, diuen, i es reafirmen en contra de la corrupció. I també fons de l'Ajuntament de Sitges han explicat a Ràdio Estel que ja han posat en marxa una investigació interna per esclarir aquests casos que ara la justícia està investigant. De fet, el consistori, un cop detectades les possibles irregularitats externes, ja va aturar, com dèiem, les subvencions, revisant els expedients i iniciant el procés de retorn de les subvencions que no estaven degudament justificades.
I des del consistori sitgetat, que també asseguren que disposen d'informes que mostren, com dèiem, aquesta absència de responsabilitats administratives i menys encara penals i que demostren, diuen, la dirigència de l'Ajuntament de Sitges. També afirmen que són una institució transparent i que es posen a la disposició de les autoritats per demostrar tot allò que sigui necessari.
També un cop ha sortit a la llum aquesta operació, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya ha desmentit qualsevol relació amb aquesta entitat municipal de Sitges. Més enllà de la coincidència amb el nom, afirmen que no formen part d'aquesta xarxa.
A banda, han aclarit que la taula del tercer sector de Sitges-Garraf està sent investigada no com a una agrupació d'entitats, sinó com a una entitat de prestació de serveis de forma directa. Així mateix, ha demanat que la investigació vagi al fons d'aquesta qüestió i que s'aclareixin els fets com més aviat millor, perquè la feina i la contribució de les entitats del tercer sector a la societat és essencial i a favor també d'aquestes persones que es troben en una situació de vulnerabilitat.
També ha afirmat el seu compromís a favor de la rendició de comptes i la transparència a través de tots els instruments de col·laboració entre el sector públic i les entitats socials. El que sabem ara d'aquest operatiu policial que hi ha a l'Ajuntament de Sitges. Estarem pendents al llarg d'aquest informatiu de qualsevol novetat que giri al voltant d'aquest cas, que està en marxa des de primera hora del matí a Sitges i, per tant, evidentment, us ho explicarem en directe aquí a l'Estel Migdia. De fet, mira, ara mateix, el govern municipal de Sitges ha convocat una junta de portaveus extraordinària per aquesta tarda a les 4 per abordar aquest presumpte cas de corrupció. Mentrestant, us expliquem més qüestions. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que instrueix la causa contra el procés independentista de Catalunya, ha dictat una nova ordre de detenció nacional contra l'eurodiputada i exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, després que no es presentés davant del Tribunal Suprem el passat 24 d'abril.
En una interlocutòria feta pública avui dimecres, Llarena sosté que la investigada ha desatès voluntàriament, injustificadament, la citació judicial. El magistrat instructor de la causa del procés remarca que l'ordre de detenció nacional té com a finalitat poder prendre-li una declaració indagatòria com a investigada per desobediència i recorda que si Ponsatí compareix voluntàriament, l'ordre de detenció podria deixar-se sense efecte, com ja va passar amb Meritxell Serret i Anna Gabriel.
Estel Migdia.
Més coses, atenció, aquesta dada, 4 de cada 10 municipis catalans superen els límits d'aigua que fixa el pla de sequera del govern, que és de 230 litres per habitant i dia. Són municipis principalment de les conques internes de Catalunya que estan en estat d'excepcionalitat per sequera i que representen un 9% del total de la població que hi ha a Catalunya.
Segons dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua d'aquest dimecres, més de la meitat dels municipis que tenen el 90% de la població sí que compleixen amb el consum d'habitant i dia fixats. El 8% restant no ha aportat dades. De fet, el director de l'ACA, Samuel Reyes, ha informat que l'organisme ha obert ja una trentena d'expedients sancionadors a ajuntaments que no han presentat les dades requerides sense especificar de quins es tracta.
Tot i això, les pluges del mes de maig i d'aquest mes de juny han permès deixar enrere les imatges dramàtiques, per exemple, que es veien de l'embassament de Sau. A nivell global, els pantans catalans tornen a estar al 30% de la seva capacitat, és a dir, estan com fa ara 5 mesos. En el cas de Sau, en poques setmanes s'ha passat del 6,5% de la reserva reserves d'aigua al 29%.
Aquest embassament va protagonitzar, recordin, el moment més crític dels darrers mesos, amb el transvasament de la poca aigua que hi quedava cap a Susqueda, que el va deixar en un 6,5%, i ara, de fet, és el que més guanya reserves ràpidament, en més i mig. Ha pujat gairebé 23 punts. En aquest punt, el canvi és evident, amb un paisatge més verd, i fins i tot l'aigua ha fet desaparèixer la majoria de construccions de l'antic poble de Sant Romà de Sau, que havien emergit per la sequera. De fet, aquest cap de setmana l'aigua ja arribava a la base de l'església durant moltes setmanes ha estat molt per sota. Aquesta nova situació ja permet als bombers tornar a disposar de l'aigua per aquest estiu per apagar incendis en aquest pantà de Sau.
Tot i que la imatge dels pantans ha millorat lleugerament, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha assegurat des de Ràdio Estel que la situació de sequera a Catalunya continua sent crítica. Reyes ho ha dit durant una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Tot i que l'embassament de Sau hagi passat de 10 hectòmetres a 50 en un mes i mig, molts embassaments no s'han recuperat, com és Viudecanya, Siurana o Darnius-Boadella, que la pluja sí que es va concentrar molt durant el mes de maig a la conca del Ter i durant el mes de juny també ha plogut a la conca del Llobregat, per exemple, no? I també al Segre. Llavors, és normal que al maig plogui, sempre, quasi sempre plou, no? Llavors, lo estrany és que no plogui durant 30 mesos. Ara bé, amb un mes i mig de pluja no solucionem 30 mesos per sota de la mitjana o sense pluges i de sequera extrema.
El director de l'ACAC ha reiterat que el pla especial de sequera normalment dura 6 mesos perquè canvia cada 2 mesos de restriccions seria caòtic per als ciutadans i que no es passaria de fase d'excepcionalitat a emergència fins a la tardor. En tot cas, segons Samuel Reyes, la sequera no se soluciona mirant el cel i esperant que plogui, i explica que cal invertir en desalinitzadores, més reutilització d'aigua a la costa per garantir més els recursos i també desembassar més perquè tots els municipis interiors de Catalunya tinguin garantit l'abastament d'aigua.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dues i 16 minuts, més qüestions al dispositiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona per la Revetlla de Sant Joan. Serà similar al de l'any passat. Comptarà amb 400 agents i s'espera una afluència de 60.000 persones a les places i platges de la ciutat. Els agents volen evitar que hi hagi furts, venda de droga i agressions sexuals. La Judit Casellas està a l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha informat avui sobre aquest dispositiu especial. Anem cap allà, Judit, bona tarda.
Bona tarda, no hi ha cap gran novetat. 400 agents que actuaran conjuntament amb Mossos per controlar que no hi hagi incidents a l'espai públic durant la Revetlla de Sant Joan, com poden ser furts, la venda i el consum de droga i les agressions sexuals. A més, els agents també inspeccionaran les guinguetes i les botigues de venda de petards per veure si compleixen amb la normativa. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, demana als ciutadans que vagin en compte a l'hora de llançar petards tant al centre de la ciutat com als afores, sobretot després de l'incendi que ha tingut lloc a Montjuïc.
Tota la prudència del món en l'ús del material pirotècnic i, sobretot, el que fa referència en els entorns dels espais naturals de la ciutat de Barcelona.
Els agents desallotjaran les platges a 6:45 del matí.
I gràcies, Judit. L'endemà de la Revetlla de Sant Joan, les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona es netejaran amb un dispositiu especial de 150 treballadors que començarà a 6:45 de la matinada amb l'objectiu de deixar-les ben aviat en bones condicions per als banyistes.
A banda dels 150 treballadors, el dispositiu comptarà amb 2 camions compactadors tot terreny per fer el buidatge de papereres semisoterrades i un reforç. També hi participaran 8 gavalladores, 3 quads i 36 vehicles 4x4. 4 d'aquests estaran dotats amb equips d'aigua a pressió per refredar les fogueres des de primera hora. Poder retirar també amb seguretat i rapidesa aquestes cendres i poder netejar també els equipaments i el mobiliari. A més, s'instal·laran 15 contenidors auxiliars de 12 metres cúbics per a la recollida manual de residus i 35 més de platja. També intervindran 3 retroexcavadores i 2 camions tot terreny amb grua.
A tot això, a Badalona s'han requisat més de 650.000 petards que s'estaven venent de manera irregular. La investigació va començar a principis de mes, quan es van inspeccionat 10 establiments de venda de pirotècnia a Badalona.
Els registres van acabar amb 8 denúncies per accedir als límits permesos d'emmagatzematge de petards al local, també perquè no es va comunicar, com és obligatori, la intervenció d'armes i explosius al cos i es van detectar productes amb una potència superior a la permesa. La suma del material puja a 570 quilos de petards, alguns dels quals tenen la venda prohibida a menors d'edat.
Continuem a l'Estel Migdia. Catalunya és la comunitat d'Espanya on s'ocupen més habitatges. 4 de cada 10 entrades il·legals en immobles tenen lloc a casa nostra, segons dades del Ministeri d'Interior que ha publicat avui el diari El Periódico. Entre gener i abril d'aquest 2023 hi han hagut més de 2.200 ocupacions a Catalunya.
Tot i que la xifra és força elevada, amb una mitjana de 18 ocupacions per dia, és una xifra menor de la que es va registrar en el mateix període de l'any passat. En tot Catalunya, en tot cas Catalunya, volíem dir, és la comunitat que té pitjors dades pel que fa a l'ocupació. Després de casa nostra, el rànquing continua amb Andalusia, que registra 805 ocupacions, la Comunitat Valenciana amb 568 i la Comunitat de Madrid amb 491. Aquest últim recompte suposa una disminució d'un 12% entre aquests mesos a tot Espanya respecte als mateixos períodes del 2022 i 2021.
I per cert que Badalona s'ha convertit en la primera ciutat en tenir una regidoria d'ocupacions. El nou govern del popular Xavier García Albiol ha estrenat aquest departament, que està previst que aviat compti amb una dotació pressupostària d'uns 5 milions d'euros i també una oficina d'atenció específica, a més d'una nova ordenança municipal que desenvolupi normativament les polítiques contra les ocupacions il·legals. Mirem ara a Balaguer, ho dèiem al principi d'aquest informatiu. Una dona mor aquest matí en saltar per una finestra quan intentava escapar de les flames que cremaven el pis on vivia. L'incendi ha deixat una altra persona ferida greu.
La víctima inicialment ha quedat ferida molt greu en saltar per la finestra per escapar de les flames, però finalment ha acabat morint. L'altra persona ha estat rescatada amb ferides a l'esquena. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 5 minuts de 8:15 del matí i prop d'un 9:15 del matí han extingit el foc. Al llarg del matí també han anat remullant la zona i comprovant amb ajuda dels tècnics municipals si l'estructura de l'edifici estava malmesa. El foc ha obligat a evacuar una quinzena també de persones perquè el foc i el fum han afectat diverses estances dels habitatges. Lorena González és l'alcaldessa de Balaguer.
Ja han pogut tornar a casa seva gran part dels veïns que s'havien desallotjat, d'aquesta quinzena de veïns que s'havien desallotjat, tots excepte els del tercer pis. Evidentment, el pis afectat no s'hi pot entrar. I el colindant, que també ha estat patit, no?, per fum i demés, aquí sí que podran entrar els propietaris per a recollir totes les seves pertinences, i però del segon avall ja poden entrar. I
les causes d'aquest incendi, que ha cremat en un pis al carrer Montaró, encara es desconeixen.
I a Lleida, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'agredir la seva dona i amagar-se sota un llit per evitar que el descobrissin. Els fets van passar aquest dilluns al barri del Capon. A les 3 de la tarda, els agents van rebre un avís d'una forta discussió de parella en un pis del carrer Riu Sió.
En arribar-hi, la policia va escoltar crits que venien de dins del domicili. En entrar-hi van trobar la víctima de 38 anys amb evidents signes d'haver estat agredida, tot i que en un primer moment la dona va dir que l'home havia fugit pel balcó. Finalment, la policia va localitzar el presumpte agressor. Té 32 anys i tenia una ordre d'allunyament de la víctima. La policia li imputa un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i un de trencament de condemna.
I l'Audiència de Girona ha condemnat per la pena mínima d'un any i mig de presó al professor de tecnologia de l'Institut de la Bisbal d'Empordà, que estava acusat d'abusar de 3 adolescents. Els magistrats, però, l'acaben condemnant només per un dels tocaments, perquè més enllà de la declaració de la víctima, diuen que hi ha elements externs que corroboren la denúncia.
El processat s'enfrontava a una pena de 13 anys i mig per haver tocat el cul a les menors a classe o als passadissos. Els fets externs que diuen els magistrats que sostenen la denúncia és que l'acusat va reconèixer haver fet el tocament de manera involuntària o els canvis de conducta que després va tenir la menor. Pels altres dos casos, tot i que el tribunal els veu creïbles, el professor ha quedat absolt perquè diu que no hi ha aquests elements que n'afirmin la seva fiabilitat.
Més qüestions en l'àmbit internacional, pendents de l'operació de rescat del submarí que feia una expedició a les restes del Titanic. De fet, aquestes hores són crítiques perquè l'oxigen de reserva de la nau s'està acabant. Per ara, l'única esperança de trobar-los són uns sorolls que els guardacostes han sentit al fons del mar, més o menys a la zona on es va perdre la pista amb el submarí.
Els Estats Units, Canadà i França s'han bolcat en la recerca urgent d'aquest submarí desaparegut. Els cossos de rescat treballen a contrarrellotge per trobar-lo i la Guàrdia Costanera nord-americana ha confirmat que la cerca de la nau desapareguda és la seva prioritat militar. També asseguren que encara quedarien hores d'oxigen al submarí, però que demà podria ser ja massa tard per trobar-los en vida. A la zona hi treballen diversos avions i vaixells i a França, que ja han enviat a les últimes hores un submergible per buscar-los al fons marí.
I és que arran d'aquesta desaparició han tornat a sortir a la llum algunes deficiències d'aquest submarí que no tindria certificació oficial, com ha reconegut la mateixa empresa que organitza aquesta immersió.
L'any passat, un reporter de la cadena CBS va participar en una expedició fins al Titanic amb aquest submarí i va posar al descobert, per exemple, que la nau es pilota amb un comandament de videoconsola. A més, va explicar que aquest submarí no compta amb cap certificació oficial, cosa que els ocupants ja sabien en el moment d'embarcar-se dels riscos que comportava aquesta expedició. De fet, abans de submergir-se, han de signar un document que alerta dels riscos potencials que poden acabar amb el resultat de mort. A banda d'això, la mateixa empresa reconeix que el seu aparell és tan innovador que ha quedat fora de les certificacions oficials, però que compta amb sistema de seguretat propis.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 25 minuts, com us explicàvem, hem començat aquest informatiu explicant-vos aquest operatiu policial que hi ha de marxa des de primera hora del matí a Sitges, on estaria detinguda en aquests moments, està detinguda, de fet, l'alcaldessa d'aquesta població, Aurora Carbonell, també un regidor d'aquest municipi, Jaume Monasterio, i també el secretari municipal, així com altres funcionaris d'aquest consistori. I és que ara, a l'Estel Migdia, podem saludar en directe al senyor Fernando Fuster Fabra. Ell va ser vocal de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció i és qui va fer la primera denúncia d'aquest cas. Senyor Fuster, bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns.
Bona tarda, Xavi.
Aviam,
salutacions des de Sitges.
Aviam, expliqui'ns vostè, quan té coneixement del cas i com és que fa aquesta primera denúncia?
A veure, la primera denúncia es va fer al 2014.
Uh-huh.
De fet, el govern va ser de CIU, amb l'alcalde Miquel Forns, i l'actual alcaldessa no va estar en aquest govern ni va estar com a regidora. Per què la denúncia? Senzillament perquè és que la taula del tercer sector de Sitges-Garraf es va constituir al 2013 i estava preparant un projecte europeu on la taula, jo vaig implicar la taula en aquest projecte europeu presentat per el govern de Catalunya en aquest moment, amb la Federació Espanyola de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis. El projecte no es va aprovar per motius polítics, un veto des de Madrid, i curiosament el que va estar com a president de la taula, el senyor Joan Carles Nicolás, va insistir en demanar la subvenció que estava prevista de l'Ajuntament de Sitges de 62.500 euros per al projecte. Jo, com estava com a vicepresident executiu de la taula en aquest moment, com a representant d'una entitat de voluntariat local, Sitges Voluntaris Socials, Acció en Blau, es va negar que es faci aquest tràmit. Què va fer el senyor Nicolás? Va treure el meu nom fora de la Junta amb un procediment que ell ja sabrà qual va ser i, per tant, va continuar i li van donar la subvenció.
Per tant, la subvenció per un concepte que no tenia res a veure amb l'inicial.
En aquest moment, jo vaig presentar una denúncia al jutjat de Vilanova de la Geltrú. I això va ser el començament de la investigació. La fiscalia va pensar que d'arxivar el cas de moment, temporalment, però l'UDEF va començar a indagar. Per què? Perquè aquesta associació, com a taula del tercer sector, va fundar una cooperativa. I això no és legal. No podem fer entramat de cooperatives amb associacions sense ànim de lucre perquè no és el mateix una cooperativa que una associació.
Però, per tant, el que vostè m'està explicant, això és ve de l'època Miquel Fort, quan era alcalde de Convergència, i, per tant, segons vostè, l'actual alcaldessa no tindria cap relació amb aquestes subvencions, l'actual alcaldessa d'ara, que està detinguda.
El primer, no. El problema va ser que després la taula del tercer sector va continuar a rebre encàrrecs per tasques fetes, contractes menors. Però, curiosament, a través d'aquesta cooperativa. I, per tant, això ho va qüestionar la interventora que estava a Sitges en aquest moment, i va tenir, la interventora va tenir molts problemes perquè li van a amenaçar personalment, inclús certes persones. Tot això data de 2014-2015. I l'actual alcaldessa va arribar a l'Ajuntament després de les eleccions del 2015, però va estar precisament en un departament que va ser temes de turisme i activitat econòmica, i no va tenir res a veure amb temes de socials.
Per tant, aquesta cooperativa que vostè fa referència, qui la forma, quina és? O sigui, són entitats del tercer sector de Sitges que es van crear aquesta cooperativa per poder rebre aquestes subvencions.
És establit entre persones pròximes al senyor Nicolás, i ja jo vaig aportar en 2014 la documentació i les proves, precisament, que aquestes persones havien persones de la seva família i cercle més íntim, i que van estar fent negocis. Així de clar.
I vostè sap quina és la situació actual avui dia del senyor Joan Carles Nicolás?
Pues sembla que missing. Sembla que missing. No està per Sitges, ho vam veure en algun moment, però perquè precisament a l'Ajuntament de Sitges també hi ha funcionariat molt ètic, i van qüestionar algunes de les contractes d'aquest taula del tercer sector i cooperativa. I aquestes persones que van qüestionar això potser van ser els que finalment van donar l'última notícia per l'UDEF.
I vostè sap la cooperativa que en va fer d'aquests diners que va rebre d'aquesta subvenció?
La cooperativa contractava persones vulnerables per temes de serveis de platges, per temes una concessió d'uns terrenys per temes de fer agricultura i coses així. Però després, clar, les coses no estaven tan clares. I ara verem a veure si s'aclaren les coses. I les responsabilitats també.
Ja per acabar, senyor Fuster, l'alcaldessa, el fet de l'Ajuntament de Sitges, a més, un comunicat dient que quan van tenir coneixement d'aquestes subvencions es van aturar. Vostè té constància de que ha sigut així?
Perdó?
No, dic, l'Ajuntament ha emès un comunicat avui quan han entrat la policia dient que quan va entrar el govern, en aquest cas d'Aurora Carbonell, quan va conèixer que s'atorgaran aquestes subvencions, les va deixar d'aprovar, diguéssim, és el comunicat que ha fet avui l'Ajuntament. Si vostè sap si això va ser així...
Sembla que sí, perquè algunes coses que estaven rebrant ja van deixar de rebre. El que sí que va haver és contractació de serveis de la taula o de la cooperativa, des de drets socials, penso que estaven fent les contractacions. Pot ser que alguna persona ho va fer sense ninguna intenció de fer les coses malament, però no estaven informats de les coses.
Doncs, senyor Fernando Fuster Fabra, li agraïm avui que ens hagi atès en directe a l'Estel Migdia, ell que és vocal de l'Observatori Català contra la Corrupció i que és qui va fer una de les primeres denúncies que hi va haver l'any 2004 d'aquest cas que us explicàvem avui de l'Ajuntament de Sitges, on s'ha acabat detenint l'alcaldessa i també a 8 persones més vinculades a l'Ajuntament. Senyor Fuster, gràcies i bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies. Adéu.
Quasi 34 minuts, continuem a l'Estel Migdia. Qüestions pel que fa a la política estatal. El desacord entre Vox i el Partit Popular a la comunitat d'Extremadura ha portat a l'actual president i guanyador de les eleccions, el socialista Guillermo Fernández Vara, a presentar avui la seva candidatura per ser reescollit president d'Extremadura. Per fer-ho necessitaria com a mínim l'abstenció del Partit Popular.
Tot plegat perquè el partit d'ultradreta i el Partit Popular sumen majoria absoluta, però la candidata del Partit Popular, Maria Guardiola, rebutja que Vox entri al govern, encapçalat pel Partit Popular, mentre que la ultradreta ho exigeix. Fernández Vara, per tant, ha denunciat que el Partit Popular aquí a Extremadura estaria utilitzant de laboratori per tapar l'acord que han tingut amb Vox al País Valencià.
La gente votó lo que quiso, votó lo que le dio la gana votar. Ahora es nuestra obligación el convertir esos votos en gobierno. Y yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad como ganador de las elecciones que fuimos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que tenemos que tener todos claro.
Fernández Vara, que ho ha dit després del desacord, com dèiem, de Populars i Vox, que ha propiciat que la presidència de l'Assemblea Extremenya hagi recaigut en els socialistes.
I pel que fa a qüestions que afecten a la governabilitat catalana, la candidata del PSC per Barcelona en aquestes eleccions del 23 de juliol, Meritxell Batet, ha demanat responsabilitat a Junts de cara a repetir l'acord a la Diputació de Barcelona.
Jo crec que Junts pot fer la mateixa anàlisi, pensar si ha valgut la pena aquests 4 anys d'entesa, aquests 4 anys de govern de la Diputació de Barcelona, i jo crec que la conclusió a la que arribaran serà exactament la mateixa. Per tant, si es pren una decisió racional, cosa que crec que és bona també en política, i no merament venjativa o emotiva, doncs crec que haurien d'estar en la millor de les predisposicions.
D'altra banda, Meritxell Batet ha reiterat també que les eleccions a les Corts espanyoles estan en joc tornar a la confrontació a Catalunya en cas d'una presidència del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo o bé mantenir la convivència actual de la mà de Pedro Sánchez.
Estel Migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Wake up, Maggie, I
think I got something to say to you. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. No voglio mica la luna. Quiero soltanto distare. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues 6:38, obrim informació local i comarcal avui a Sort, on aquests dies diversos esquiladors recorren les diferents granges del Pirineu per esquilar les ovelles dels ramats abans que pugin a la muntanya. És una feina necessària per al benestar d'aquests animals. La llana, anys enrere, era important per a l'economia, però actualment s'ha convertit en un problema.
I és que ara els ramaders han de plegar per esquilar les ovelles i per contra la llana no té cap preu. Ningú la vol comprar, tot i ser un teixit excel·lent, sostenible i biodegradable, s'aposta per altres materials. Són moltes les granges que acumulen sacs plens de llana encara de l'any passat i que no troben qui la vulgui ni que sigui a cost zero. Ara la llana està considerada com un material de fet de rebuig, però la preocupació per la pervivència de la cultura popular de muntanya va ser una de les claus que tiressin endavant l'empresa Vital Pirineus, que aposta per reaprofitar aquesta llana d'una vintena, això sí, de ramats de l'Alt Urgell i d'Andorra per confeccionar diversos elements relacionats amb l'ofici de pastor, com ara mantes, tapaboques, sarrons o coixins.
I la cooperativa Sostre Cívic ha anunciat que està impulsant un projecte de 12 habitatges cooperatius a Manresa. Es destinaran principalment del col·lectiu jove i a la gent gran. S'ubicaran en un edifici que s'està actualment en desús i que era propietat d'una entitat financera.
Els habitatges tindran entre 30 i 35 metres quadrats i les persones que se'n facin sòcies tindran un dret d'ús indefinit i pagaran entre 330 i 380 euros al mes. Aquest dimarts s'ha obert el període d'inscripcions i la idea és que es pugui entrar a viure de cara al setembre. Aquest projecte s'assuma el de la cooperativa manresana El Raval, que la Raval, volíem dir, que està impulsant també la construcció al nucli antic de Manresa de 18 habitatges cooperatius. És Laura Moixí, tècnica de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
Des de l'inici de l'Ateneu Cooperatiu, que això va ser el 2016, hem vist que l'interès en l'habitatge cooperatiu ha anat creixent. Hem anat acompanyant cada cop més i més projectes, ajudant-los, donant-los suport en la Constitució i en el que hem pogut. I en el cas de Manresa, a dia d'avui, a més d'aquests dos projectes, estem acompanyant també a dos altres projectes que serien d'aquest altre cas que us deia, que són grups ja constituïts que fan una compra privada.
A banda dels projectes de la Raval i Sostre Cívic, Moixí ha avançat que ja estan acompanyant també dues altres iniciatives de grups que ja estan, de fet, constituïts i que estarien interessats a fer una compra privada. El període d'inscripcions d'aquest projecte que explica abans s'ha obert avui, el dimarts 20 de juny, i finalitzarà el dia 23 de juliol.
Gràcies, Pere. 2:41, informació esportiva. Explicant-vos que el Barça és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar el Real Madrid 82-93 en el tercer partit de la final, Anna.
L'equip de Jessica Vicius ho ha fet sense donar treva als blancs, que no han vist cap victòria en aquesta darrera eliminatòria. El Barça torna a ser campió de Lliga i dona un fort cop a la taula després de la desastrosa Final Four a l'Eurolliga. El partit ha estat força igualat. Al descans, qui dominava l'eliminatòria era el Madrid, però només ho feia de 3 punts. Els blaugranes sabien que havien de gestionar i aguantar la pressió del Madrid, que podia capgirar en qualsevol moment la sèrie. A la segona meitat, els blaugrana han sabut trobar la manera de desfer-se del Madrid i finalment han acabat guanyant 12 punts. El tècnic blaugrana Sara Jessica Vicius assegura que la clau ha estat jugar units.
Al final tienes tan pocas oportunidades para ganar el título y había que aprovecharla, ir por todas, y los chicos han ido por todas. Estuvimos muy juntos, hemos rotado mucho, hemos tenido momentos brillantes de Nagy y de otra gente. Es un título de liga que es muy, muy, muy difícil de conseguirlo.
Aquest ha estat l'últim ball de Mirotić amb el Barça. Ha estat escollit MVP de la final i el president del club, Joan Laporta, ha explicat a Catalunya Ràdio quina és la relació del club amb el Montenegrí.
Estem en una situació que és la que estem i bé, sabeu que hem presentat un pla de viabilitat a la Lliga i per poder inscriure jugadors hem de complir aquest pla i la Lliga ens exigeix una reducció determinada, no exagerada, en la part de les seccions.
La Porta va afegir que avui el responsable de la secció, Juan Carlos Navarro, explicarà com ha anat la sortida de Mirotić, però ja ha avançat que el montenegrí no seguirà el club.
Com deia, últim ball de Mirotić amb el Barça, Navarro insisteix en que no hi ha marxa enrere, però el montenegrí no ha de patir pel seu futur perquè li plouen les ofertes.
En té diverses sobre la taula. De fet, alguns mitjans el situen a l'Olímpia de Milà, on li haurien ofert un sou d'uns 3 milions d'euros per temporada. D'altres asseguren que marxarà a Belgrat per jugar amb l'Estrella Roja, on li haurien ofert un contracte que podria anar entre entre els 2,7 milions i els 6 milions per temporada, però també podria anar al Partizan, al Mónaco, l'Olympiacos, al Panathinaikos i inclús l'Efes. Per cert, que a la rampa de sortida també hi ha Sanli, Kuric i Tobi, que acaben contractar.
La final d'aquesta Lliga ACB que va estar marcada pels insults racistes previs al partit.
Els jugadors del Barça acabaven d'arribar al Withing Center, on els esperaven diversos aficionats del Real Madrid. Un cop van baixar de l'autobús, es van sentir diferents crits. Un d'ells anava dirigit a Nagy, on el van insultar cridant-li negre de merda. Ara caldrà esperar a veure si el Madrid, que porta molts esforços dedicats a acabar amb el racisme, fa alguna cosa per identificar aquest aficionat que insultava a Nagy. Qui s'ha volgut fer ressò d'aquests fets és el tècnic blaugrana Jessica Vicius.
Es una cosa lamentable, ¿no? Yo creo que no puede ser, ¿no? Escucho mucho hablando de Vinicius y todo, y ahora tenemos que hablar nosotros sobre lo que pasa. Esto tiene que parar, ¿ya? Esto no va, supongo, con lo que decís aquí, con los valores de Real Madrid y seguidores de Real Madrid. Y la verdad es que tenemos que estar muy enfadados con esto. Esto no puede ser. Me da igual que es un jugador de Real Madrid o Fútbol Club Barcelona o cualquier otro equipo. Esto no puede ser, ¿vale? Y hay que controlar esto, hay que pelear con esto y vamos a pelear por esto.
A banda d'esperar a veure què fa el Madrid, també s'haurà de seguir de prop què fa l'ACB amb aquesta actitud, si ho condemna i si pren alguna mesura al respecte.
Ai, encara parlant de bàsquet, Salva Camps agafa el relleu d'Ito García Reneses i és el nou entrenador del primer equip del bàsquet Girona.
Aquest matí el Baxi Manresa havia anunciat la sortida del tècnic assistent que ha estat durant 3 anys al costat de Pedro Martínez i el Girona aquest matí havia fet una piulada a Twitter avisant que avui faria un anunci però sense concretar ni especificar res més. Finalment, el club gironí ha anunciat la vinculació de Salva Camps amb el primer equip i el Baxi li ha desitjat molta sort en el futur. Camps també ha tingut experiència com a tècnic ajudant a la Penya, al Gran Canària i en categories inferiors de la selecció espanyola. L'anunci arriba després de la sortida d'Ito García Reneses, que no va complir les expectatives després d'un curs irregular on el Girona ha acabat 15è a la classificació i ha hagut de suar de valent per assegurar-se la permanència.
I pel que fa al futbol, el Kai Gundogan estaria passant a revisió mèdica i en les properes hores es podria fer oficial el seu fitxatge pel Barça.
Segons avança Relevo, l'oferta del Manchester City de Pep Guardiola no l'hauria convençut. Segons apunten, el club anglès li hauria ofert un 1+1, però aquesta oferta no l'ha encandilat i hauria acceptat la del Barça, que és de 2+1. És a dir, dues temporades més d'una d'opcional, depenent dels partits que disputi l'alemany l'any anterior. El mitjà assegura que aquesta revisió mèdica s'estaria fent a Alemanya i que quan li garantitzin la seva inscripció firmaria de seguida el contracte. D'aquesta manera, aquest seria el segon fitxatge del Barça, després d'Íñigo Martínez, procedent de l'Atlètic Club de Bilbao, tot i que no estaria anunciat encara de manera oficial.
I el Madrid sí que ha fet oficial la renovació de Toni Kroos per a la propera temporada.
El migcampista alemany de 33 anys, que acabava contracte l'últim dia de juny, continuarà vinculat al club blanc una temporada més fins al juny del 2024, cosa que a principis de temporada havia dit que aquest any ja penjaria les botes. Així doncs, Kroos continuarà al mig del camp, al costat de Camavinga i de Tchouaméni la propera temporada, i el club el considera un jugador fonamental. D'aquí ve que se li hagi ofert la renovació amb tanta urgència, alguna cosa que no ha ocorregut amb altres casos com Modric o Nacho.
I pel que fa a l'Espanyol, ha presentat aquest migdia la nova equipació amb la que volen tornar a primera. Està inspirada en el model de la temporada 96-97.
Els aficionats ja les poden comprar a la botiga online per 80 euros. Segons el club, la samarreta està inspirada en el mar Mediterrani. De fet, a sobre les franges blanquiblaves de la primera equipació hi apareixen unes onades com a sanefes. La segona samarreta recupera un color clàssic de l'Espanyol, com és el vermell, i les mànigues alternen el blanc i el blau. Pel que fa a la tercera equipació, aquesta és de dos colors, d'un costat és de color blanc i de l'altre de color negre.
I al futbol femení, atenció, perquè hi ha força soroll per l'impagament del principal patrocinador Finetwork amb la competició.
Sí, la companyia de telefonia mòbil i fibra òptica no ha pagat els 4 milions d'euros que van pactar a l'inici de la temporada per l'acord, argumentant que no hi ha cap contracte firmat. Segons Avançat Relevo, la directora de màrqueting de Finetwork ha explicat que no tenen cap contracte ni amb la competició ni amb els clubs. Només accepten que es va firmar un acord d'intencions, però que no va anar més enllà. Cal tenir en compte que el nom de la companyia ha aparegut a les samarretes, a les publicitats, a les retransmissions, als cromos i, a més, ha donat nom a la competició que es diu Lliga F. Aquesta notícia ha agafat per sorpresa els responsables de la competició, que afirma que l'acord és vinculant i que el patrocini va començar el mes de novembre. L'últim cop que Finetwork es va pronunciar en nom de la Lliga F va ser el 23 de maig passat, amb motiu del Dia Internacional del Futbol Femení.
I encara més qüestions en bàsquet femení, el que diu la Seu incorpora a les seves files a Sierra Campisano.
L'equip de l'Alt Urgell ha completat el joc interior amb la incorporació de la pivot nord-americana Sierra Campisano, que malgrat que és nascuda i formada als Estats Units, posseeix passaport italià, fet que no ocuparia una plaça d'extracomunitària. El Cadí La Seu vol disposar d'aquesta temporada d'una plantilla d'11 jugadores i pràcticament ja la té tancada després de la renovació de 3 jugadores i el fitxatge de 7 més.
I a l'handbol també femení, després de finalitzar la seva vinculació amb el Fracking Granollers, Ona Bagué signa amb el Bloomberg alemany.
L'excapitana del Granollers ha signat per una temporada amb el club alemany i assegura que està molt contenta i que serà tot un repte vestir la seva samarreta.
I encara al mercat, en aquest cas waterpolo femení, el Sabadell ha anunciat el fitxatge d'una de les jugadores amb més present i futur del waterpolo italià.
El club pallasà ha fitxat Sofia Giottini. Ja fa setmanes que el fitxatge es va fer, es donava per fet, però no es va fer oficial fins ara. L'italiana va marcar 6 gols en la derrota del Sabadell en la tornada dels quarts de final de la Champions i, segons apunta, és un honor per ella formar part del Sabadell i assegura que serà un any ple de compromisos i d'objectius a assolir.
I acabem els esports amb un apunt d'hoquei patins. Explicant-vos que el Reus jugarà un partit amistós contra la selecció catalana per tancar la temporada.
Sí, aquest partit començarà avui a les 8 del vespre i servirà també per acomiadar Queco Compagno, que torna a Itàlia, i el porter Martí Zapater.
Gràcies, Anna. Gairebé 10 minuts per tancar el programa. Abans, però, parlem d'economia amb la Raquel Lorenzo. Avui la secció d'Economia de cada dimecres la volem centrar, us ho explicàvem ahir, amb el deute de les administracions públiques de l'Estat, que ha pujat fins als 1,52 bilions al mes d'abril. Això és una xifra superior a un increment del 5,6% si es compara amb l'any passat. Unes dades que volem analitzar avui amb els companys d'Economia. Avui ens acompanya la Raquel Lorenzo, economista i membre de l'Espai 08. Raquel, què tal? Bona tarda.
Hola, Xavi, què tal?
Aviam, explica'ns quines són les raons de tenir aquest deute tan elevat a les administracions públiques.
Pues principalmente la deuda ha subido a causa de la subida de tipos de interés reales. Los tipos de interés reales son los tipos de interés ajustados por la inflación, que vienen aumentando pues desde finales del 2019, pero han aumentado bastante recientemente. ¿Y por qué importa tanto la subida de los tipos de interés reales? Pues porque la deuda está formada por el dinero que se debe en sí, más los intereses. Entonces, claro, si los intereses suben, repagar la deuda total se vuelve más caro y la deuda total es mayor, vamos. Uh-huh.
Per tant, davant d'aquesta situació, quan es podria considerar que estem davant d'un deute racional o ideal per un país?
Claro, no es una pregunta fácil y depende de muchos factores, además bastante difíciles de cuantificar, como por ejemplo la confianza de los inversores en la capacidad de repago de los países y demás. Por eso hay tantos organismos estudiando el tema y a veces dando indicaciones relativamente diferentes. Entonces, lo que sí es verdad es que podríamos tomar como referencia que ahora mismo en Europa se considera que los países tendrían que mantener un superávit fiscal del Producto Interior Bruto al menos un 1% más alto que antes de la pandemia para poder estabilizar sus deudas. O sea, que tendrían que hacer un esfuerzo fiscal adicional.
Ja per acabar, Raquel, avui no tenim gaire temps per aquesta secció d'economia, però el deute públic de les administracions de l'Estat espanyol, ja com a reflexió així més general, és el correcte o l'Estat està al límit i ja no podrien endeutar-se més?
Bueno, la verdad es que a día de hoy no creo que exista ningún país en Europa donde la deuda no sea sostenible, en el sentido de que el esfuerzo fiscal para controlarla sea más de lo que un país puede aguantar. No estamos para nada en el caso, por ejemplo, de como cuando estaba Grecia en el 2010, donde el esfuerzo que Europa y que el Fondo Monetario Internacional le pedía no era viable y tuvo que hacer una reestructuración de la deuda muy sustancial. Ahora mismo el tipo de esfuerzos que se están pidiendo están dentro de un margen plausible y el Estado español no está en la peor situación dentro de Europa.
Uh-huh. Doncs, Raquel, gràcies avui per analitzar-nos aquestes dades del deute de les administracions públiques a l'Estat. Ens retrobem d'aquí una setmana ja amb més temps i per ampliar més qüestions econòmiques. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, adeu.
Bé, com sempre, tanquem el programa amb la informació cultural. Avui de nou amb la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, avui marxem fins a Tàrrega per parlar-vos d'aquest Fira Tàrrega que recupera aquest any els espectacles de gran format en una edició que acollirà 42 propostes i 25 estrenes. Del 7 al 10 de setembre, el certamen reunirà noms com la Veronal, Joan Català o Maria Palma.
És la 43a edició de la Fira Tàrrega i girarà al voltant de la pràctica de passejar per reivindicar la vida als carrers i s'interessarà sobretot pels eixos de territoris, identitats, compromís i reflexió. Enguany s'aposta per recuperar els espectacles de gran format i es manté la participació directa del públic. Ho explica la directora artística de la Fira, Anna Gibert.
Hi ha tota una sèrie d'accepcions i definicions del passejar que han fet una selecció de 7 companyies que sota aquest paraigües doncs, introduirem el passejar, que en el fons el que volem és invitar a la gent a que vinguin a Tàrrega a passejar per les places i pels carrers i a passejar aquesta programació, aquest menú de 46 espectacles que han presentat.
La meitat de les companyies són catalanes, un 22% d'arreu de l'estat espanyol i 3 de cada 10 són internacionals.
I avui també us hem de parlar de gastronomia perquè tenim nom propi. És el restaurant Disfrutar de Barcelona que s'ha col·locat com a segon millor restaurant de tot el món. Aquesta nit s'ha fet a València la gala d'entrega dels premis dels 50 millors establiments que ha situat al capdamunt de la llista el restaurant Central de Lima, al Perú.
El Disfrutar, comandat pels xefs Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc, tots tres formats al Bulli de Ferran Adrià, torna a col·locar la gastronomia catalana en l'elit internacional. Aquest restaurant barceloní, obert el 2014, ha protagonitzat un ascens meteorit en la distinció més rellevant de la gastronomia mundial, passant del número 9 del rànquing de l'any 2019 al número 5 el 2021. L'any passat va entrar al podi, quedant tercer, una posició que ara ocupa el Diverso. Un dels seus xefs, Oriol Castro, explicava com han arribat fins a obtenir aquest premi.
Hi ha un sacrifici, un esforç, i com el que deia l'Eduard, una constància, no?, d'estar dalt de tot, a començar des de sota zero, a picar pedra i anar pujant. Vam muntar el Compartir Cadaqués, vam muntar el Disfrutar, ara vam veure el Compartir Barcelona, i sempre amb els peus a terra i anar a poc a poc, no? I aquesta és una de les característiques, jo crec, de nosaltres tres, no?
Fora de Catalunya, el restaurant Gateria ha quedat el número 22 al rànquing i Quique da Costa ostenta la 20a posició.
I encara sobre restaurants, atenció si en sou fans, i el trobo a faltar perquè el reconegut Frankfurt Pedralbes tornarà a obrir el 26 de juny, després de baixar la persiana per problemes de subministrament.
Ubicat al carrer de Jordi Girona, al barri de Pedralbes de Barcelona, és un dels tres negocis de l'empresa Frankfurt Casa Vallès, que té a la capital catalana. Ara podrà reobrir perquè aquest mes va adquirir la fàbrica d'embotits Viver. Segons ha avançat BTV, l'establiment està situat al carrer Gran de Gràcia, no obrirà perquè encara està fent obres, i el del carrer Girona ho farà a l'agost, després de les vacances d'estiu.
I parlem ara, Sílvia, de música, perquè el cantant Joan Miquel Oliver ha estrenat ja el primer avançament del que serà el seu proper disc en solitari. És aquesta cançó que es diu Robot Mayordomo. Una nova cançó que formarà part del proper disc del compositor d'Antoni Afont, que es publicarà a l'octubre.
El disc portarà per títol Electric Devices. La cançó Robot Mayordomo és la cançó amb ritmes de ball amb les veus del mateix Joan Miquel Oliver i Steffi Lucini, que canta en italià. Coincidint amb aquesta estrena, el músic mallorquí ha passat avui per al matí a Ràdio Estel, on, a banda de parlar sobre el projecte, ha destacat com ha estat tornar als escenaris amb Antoni Afont.
El format ha estat diferent, ha estat molt més gran, i sobretot que ha hagut tota una generació nova de gent que havia escoltat els discos en cotxe amb els seus pares i que ara molt ben enamoren en directe. Mm. Això és una cosa nova per jo, no? O sigui, no tinc aquesta sensació de tenir un retorn en el passat. Inclús els membres d'Antoni Font són tan molt diferents. Mm. Jo els veig que han evolucionat, que han canviat i que la nostra relació és molt diferent, no?, de com era quan tenen els jugadors.
I també sobre música que ens arriba des de Mallorca, el grup de Sousa, que ara fa unes setmanes va explicar que deixaven els escenaris, han presentat un documental sobre el procés de creació del seu últim disc. Gira tant el món. I a més a a més, aprofitant aquesta ocasió, han anunciat noves dates dels concerts de comiat.
El documental es diu Truc i explica com va anar l'enregistrament del seu últim disc, Dies de 13, publicat el setembre del 2022. El documental ha estat realitzat per Elisa Benal Joaneda i ja es pot veure al canal de YouTube de Desousa. D'altra banda, la gira de concerts passarà per Barcelona el dia 30 de juny, per Sant Pere de Ribes el 7 de juliol, per Sant Feliu Sarrera el dia 15, per Porreres el dia 28 i per Falset el 26 d'agost.
Però és que, a més, els dos concerts de comiat d'aquests Desous es farà el 29 de desembre a Palma i també el 26 de gener, però de l'any 2024, a la Sala Apolo de Barcelona. I acabarem també amb música, perquè des d'avui també podem escoltar ja la nova cançó que el grup Figaflaues ha fet amb el cantant dels Pets, Lluís Gavaldà.
Xales, m'engresco i canto un bon dia, perquè quan es posem a xalar...
La cançó, com dèiem, es diu Xalala i és una autèntica oda, Sílvia Lard, d'esvergir-se alegrement.
La cançó defensa poder gaudir de les coses senzilles en comunitat, d'un matí de mercat, un cafè amb les amigues i dels nens jugant al carrer. La cançó arriba acompanyada d'un videoclip que ja es pot veure a les xarxes socials dels Figaflowers.
Molt bé, Sílvia, gràcies per aquesta informació cultural. Ens retrobem ben aviat, que vagi bé, i a tots vostès també. Deixem el programa aquí, l'estrem migdia que hem obert avui a explicar-vos. Recordem aquesta operació de la policia local que continua en marxa al municipi de Sitges. De moment hi han detinguts l'alcaldessa Aurora Carbonell d'Esquerra Republicana, el regidor també republicà Jaume Monasterio, tres tècnics municipals i quatre altres persones relacionades amb un cas de prevaricació i malversació. Us ho anirem ampliant al llarg d'aquesta tarda, els informatius de Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà a les dues. A la producció hem tingut en Jordi Capdelviga i el control tècnic en Jordi Carretero. Que vagi bé, bona tarda.